Sant Vicenç al dia.
Bon dia. Divendres es presenta el procés participatiu pel Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima. D'aquí sortirà el full de ruta amb mesures locals per combatre el canvi climàtic. L'alcalde anima tothom a participar-hi, ho va dir ahir Miguel Comino, l'alcalde respon i també va deixar altres titulars. L'alcalde insta la Generalitat a aclarir abans de la preinscripció escolar quina escola comptarà amb dues línies de P3. L'Ajuntament considera que aquesta incertesa pot provocar fugida d'alumnes fora del municipi. El centre cívic Virgínia Amposta s'ha inundat amb les últimes pluges. Mentre es busquen solucions a aquest incident, les obres continuen i la posada en marxa de l'equipament encara va per llarg. El coronavirus continua en pujada a Sant Vicenç. La velocitat de transmissió arriba a 1,73. Aquesta tarda hi ha portes obertes virtuals a l'Escola Joan Juncadella i a l'Institut Gabriela Mistral. Parlarem amb les direccions dels dos centres. I la previsió del temps amb Carme Farnell.
Serà a partir de mig matí, migdia i ben bé fins a mitja tarda, quan dominarà l'ambient assolellat, tindrem el cel força serenat i de nou avui a migdia tornarem a parlar de temperatures molt agradables, unes temperatures màximes que en alguns sectors podran pujar fins als 17 graus. Això sí, a partir de mitja tarda tornaran a haver-hi força núvols baixos amb punts de litoral que han d'anar guanyant terreny amb punts de prelitoral de cara al final del dia, malgrat tot no han de deixar precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Us parla Eva García, és dimecres 24 de febrer. Ara posem Sant Vicenç al dia. Aquest divendres l'Ajuntament presentarà el procés participatiu del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima. Es tracta de l'espai participatiu on fer propostes que es va anunciar quan Sant Vicenç dels Horts va declarar l'emergència climàtica al desembre de 2019. La presentació del procés participatiu serà telemàtica divendres a les 6 de la tarda. Miguel Comino anima tota la ciutadania a participar-hi. Són declaracions al programa L'Alcalde Respon.
Divendres el que fem simplement és la presentació del procés participatiu. Presentarem el procés participatiu, l'empresa que hem contractat perquè ens ajudi, diguem, a desenvolupar el procés participatiu explicarà també com es farà aquest procés i el que fem nosaltres bàsicament avui és animar la gent a apuntar-se i a participar. Tothom que tingui neguit, tothom que estigui interessat en aquests temes mediambientals, de clima, de transició ecològica, doncs que participin, que s'animin, que puguin dir la seva i que ens ajudin a preparar aquest document final, diguem, que serà el que marqui la guia.
D'aquest procés participatiu haurà de sortir un document, un full de ruta d'accions locals contra el canvi climàtic. Sant Vicenç dels Horts també comptarà amb una oficina de transició ecològica que assessorarà tant la ciutadania com el consistori. Comino confia que l'oficina pugui començar a funcionar aquest mateix any.
El que estem fent igualment en paral·lel és treballar en la creació d'una oficina de transició ecològica, que encara no la tenim en marxa, però que jo espero que abans que acabi el 2021 poder tenir aquesta oficina de transició ecològica que pugui treballar tots aquests temes, que pugui assessorar el mateix Ajuntament amb l'acció de govern, que pugui assessorar a la ciutadania amb tots els temes que tenen a veure amb l'eficiència energètica i amb la lluita contra el canvi climàtic.
Mentre arriben les propostes ciutadanes, hi ha projectes que comencen a caminar, com la instal·lació de plaques solars a les teulades de l'Escola Sant Josep i el Rocío, pròximament.
Una qüestió que ja tenim sobre la taula i que sembla que de la mà de l'àrea metropolitana podrem fer, que és construir doncs, una planta de plaques fotovoltaiques en la teulada de l'Escola Sant Josep i també en els centre cívic del Rocío, l'antiga escola del Rocío. Aquí l'àrea metropolitana farà una inversió de prop de 1,4 milions d'euros per tenir aquestes plaques fotovoltaiques que ens permetin doncs, també apostar per un altre tipus d'energia més sostenible, més neta.
L'energia que generin aquestes plaques solars es destinarà als mateixos edificis on estaran instal·lades o edificis propers, per exemple, podria ser el poliesportiu Sant Josep. El programa L'Alcalde Respon també va deixar ahir altres titulars. Comino va fer balanç d'un any de pandèmia. La vacunació avança, ara entre professionals com mestres, policies. Diu l'alcalde que hi ha esperança.
La situació és millor, està controlada, hi ha esperança i, per tant, estem en una situació doncs, més esperançadora. No? Ja et dic, han passat ja vacunació totes les persones residents en les residències, els treballadors i les treballadores i treballadors dels ambulatoris, ara ja han fet la primera dosi també molts mestres, moltes mestres, policies locals de fins a 55 anys, també treballadores del servei d'atenció domiciliària, i ara estan ja des dels ambulatoris, estan trucant i donant hores per fer la vacunació de les persones de més de 80 anys. I els cuidadors i cuidadores també d'avançades edats, diguem, no? No, la gent jove que cuida no, però la gent de gent més gran que sí que estan cuidant, de persones de més de 80 anys, també tindran aquesta vacunació. El calendari el marca la Generalitat de Catalunya i nosaltres el que fem és posar-nos a disposició del govern de Catalunya, del govern d'Espanya i de qui faci falta per tirar endavant tot el que ens demanin.
L'alcalde calcula que les persones usuàries de serveis socials i promoció econòmica s'han incrementat en un 20% aproximadament en l'últim any. Hi ha persones que per primer cop han de demanar ajut a l'Ajuntament. Comino reconeix la dificultat de fer aquest pas i anima a adreçar-se al consistori a tothom qui ho necessiti.
S'han incorporat aquestes persones, aquestes famílies que s'han vist arrossegades per la nova crisi, per aquesta crisi econòmica, gent que a la vida havia trepitjat els serveis socials i que ara doncs, s'han vist, diguem, amb la necessitat de fer aquesta explicar a l'Ajuntament, diguem, explicar a les persones professionals quina és la seva situació, que no és fàcil quan és la primera vegada que has de necessitar ajuda. I nosaltres el que fem és animar la gent que no tinguin por, que no els faci vergonya, que l'Ajuntament està per ajudar les persones que més ho necessiten i que tots els vicentins i les vicentines poden comptar amb l'Ajuntament per tirar endavant en aquesta situació complicada que estem vivint i que tenim molt clar que aquesta és la nostra màxima i absoluta prioritat.
Pel que fa a la preinscripció escolar prevista a partir del 15 de març, l'alcalde insta el Departament d'Educació a aclarir en quina escola s'obrirà una nova línia de P3. Recordem que la Generalitat va tancar l'any passat dues línies de P3 i pel curs vinent es recuperarà una línia i es baixaran les ràtios d'alumnes a 23. L'Ajuntament aposta perquè la nova línia de P3 sigui a les escoles de Sant Josep o Joan Juncadella.
La nostra prioritat ara també és que el Departament, els serveis territorials, digui quina és aquesta desena línia, que tenen alguna reticència a explicar quina serà aquesta desena línia. Nosaltres el que volem és que li posin nom i cognom a aquesta desena línia, que entenem que ha de ser a l'escola o bé a l'escola de Sant Josep o bé al Joan Juncadella, que són les dues escoles que es troben amb la part del municipi on hi ha més densitat de població.
L'alcalde considera que mantenir aquesta incertesa sobre el número final de places a cada escola pot provocar fugida d'alumnes fora del municipi.
Passen coses com que no saps si podràs matricular el teu fill o filla a l'escola que tens a prop de casa, l'escola que a tu t'agradaria matricular-te, i la gent, a vegades, per no arriscar la matrícula, decideixen marxar fora del municipi a una escola privada, normalment, on poden tenir un accés més directe. Hi ha molta gent que no se la vol jugar a que li envien el seu fill, la seva filla, a l'altra banda del municipi. Per això, precisament, volem que li posin nom i cognom a la desena línia, perquè la gent no s'arrisqui. Hi ha molta gent que no s'arrisca a haver d'estar fins a sisè portant el seu fill, la seva filla, a l'altra banda del municipi, tenint escoles a prop.
En qualsevol cas, Comino anima les famílies a triar escola a Sant Vicenç dels Horts.
Animar la ciutadania de Sant Vicenç a matricular els seus fills i les seves filles a la nostra ciutat, que no hi hagi fuites d'alumnat cap a altres municipis. Cada any se'ns van de Sant Vicenç un 10% de l'alumnat que podria matricular-se a Sant Vicenç i es matricula fora de Sant Vicenç. I el que fem és animar la ciutadania a matricular els seus fills i les seves filles a les escoles de Sant Vicenç, que són escoles de molta qualitat, amb uns espais que estan molt ben cuidats i molt treballats, amb projectes educatius de primer nivell, ell i, per tant, val la pena matricular els seus fills en el nostre, els seus fills i filles en el nostre municipi.
D'altra banda, encara es trigarà a fer ús del Centre Cívic Virgini Amposta. Les pluges dels últims dies han inundat l'equipament. Miguel Comino, l'alcalde, respon.
Allà hi havia hagut un edifici antigament, que era l'antiga escola Juncadella, que s'inundava. S'inundava perquè el nivell del terreny és inferior al nivell del carrer. I això és una cosa que sembla ser que qui va preveure el projecte no va tenir en compte i es va inundar l'altre dia amb les pluges. El nivell de les aigües del carrer és superior al nivell de les aigües de l'edifici.
De moment és una incògnita qui haurà d'assumir la factura de resoldre aquest problema, diu l'alcalde, que ara es busca la solució.
Si és per culpa de l'execució de les obres o haurà d'assumir l'empresa, si és una cosa que és un vici ocult, és a dir, una cosa que l'empresa no tenia per què saber que passava, doncs haurem de veure qui assumeix aquesta despesa. En tot cas, ara mateix el que s'està mirant és com s'ha de resoldre això, i un cop sabem com s'ha de resoldre, ja mirarem com s'ha de pagar aquesta resolució.
Com i no veu improbable que el Centre Cívic Virgini Amposta es pugui obrir aquest any, a banda de resoldre el problema d'inundacions, l'obra encara no ha acabat i falta comprar tot el mobiliari, que requereix un procediment administratiu llarg. La corba del coronavirus a Sant Vicenç enllaça 5 dies de pujada. El risc de rebrot arriba a 297 i la velocitat de transmissió s'incrementa a 1,73. Cada 100 persones infectades transmeten el virus a 173 més. Ja sabeu que per considerar que la transmissió de la malaltia està sota control, és important que la velocitat de transmissió es mantingui inferior a un punt. Ara es torna a allunyar d'aquesta barrera i és de 1,73. La incidència acumulada a 14 dies també puja i canvia així la tendència dels últims dies. Incidència acumulada de 170 casos per cada 100.000 habitants. Pel que fa als ingressos hospitalaris, ahir hi havia dues persones de Sant Vicenç dels Horts ingressades per Covid. Del 14 al 20 de febrer s'han fet a Sant Vicenç 367 PCRs i 298 tests ràpids d'antígens, un total de 665 proves que han confirmat 28 casos de Covid. Això representa un 4,9% de casos positius. La mitjana d'edat de les persones diagnosticades és de 35 anys. Pel que fa a la vacunació, a Sant Vicenç ja han rebut les dues dosis de la vacuna a 541 persones. La primera dosi s'ha inoculat a 985. Al conjunt de Catalunya, el risc de rebrot manté una lleugera pujada a 273 punts i la velocitat de transmissió torna a superar la barrera del punt. Ara és a Catalunya d'1,01. La Generalitat manté activat l'episodi d'alta contaminació que es va activar ahir. La Direcció General de Qualitat Ambiental indica que la presència de partícules en suspensió encara és alta i es preveu que continuï així durant les pròximes hores. El motiu és l'arribada de pols africana des de fa dies i les condicions per dispersar-la no milloren. A Sant Vicenç la qualitat de l'aire torna a ser pobra. Tenim el semàfor de qualitat de l'aire en vermell. L'estació que mesura la qualitat de l'aire al carrer Ribot registrava aquest migdia una concentració de partícules de 60 micrograms per metre cúbic, quan el límit màxim recomanat és de 50, 10 micrograms menys. Aquest episodi d'alta contaminació per partícules PM10 no implica restriccions al trànsit de vehicles, sinó que ve acompanyada de recomanacions als municipis i a la indústria per reduir la generació de pols sempre que sigui possible, i també es recomana fer servir el transport públic i reduir l'ús del vehicle privat. A través de les pantalles, les escoles obren les portes a les famílies. Amb aquestes visites virtuals es vol facilitar que les famílies coneguin els centres educatius abans que comenci la preinscripció en les pròximes setmanes. Avui fa portes obertes virtuals l'escola Joan Juncadella. Parlem amb la seva directora, Carme Galobardes. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què heu preparat per a aquestes portes obertes virtuals?
Doncs hem preparat un petit vídeo on volem explicar una mica el nostre projecte i que ells puguin visualitzar una mica els espais i com els nens i nenes aprenen a la nostra escola. Després tenim preparades un espai per preguntes i després també un espai doncs per aclarir dubtes i això.
Heu contactat ja amb les famílies? S'han hagut
d'inscriure? Sí, ja hem enviat un parell de correus. El primer vam enviar informació de l'escola i doncs vam preparar com un petit PowerPoint perquè elles poguessin veure, tinguessin una primera impressió. Vam donar tota la informació que podíem donar de la preinscripció i aleshores doncs els vam donar l'enllaç per la trobada d'aquesta tarda. I a mesura que van sortint petites informacions, doncs els anem enviant correus.
Serà a les 5 aquesta jornada de portes obertes virtuals. Carme, com definiries el projecte educatiu de l'Escola Joan Juncadella? Què ho identifica?
Aviam, el que identifiques en la motivació que tenim tots els que treballem en aquesta escola per fer una escola per als nens i nenes que se sentin feliços, se sentin atesos i que tinguin moltes ganes d'aprendre. A partir d'aquí anem dissenyant dia a dia, anem dissenyant cada curs, què és el que volem fer, com ho volem fer. I bàsicament és un aprenentatge personalitzat. Mirem que cada alumne tingui el seu projecte individual. És un aprenentatge compartit amb la família i amb l'escola i compartit entre ells, entre iguals, un treball entre iguals. És un aprenentatge viu, actiu, un aprenentatge competencial, manipulatiu, constructiu, vull dir, un aprenentatge per viure i per conviure, no? I bàsicament, i que on té l'espai més important és l'educació emocional, no? L'estat dels nens, que els nens se sentin acollits, se sentin atesos i treballar això, les emocions. I després també és un projecte que contínuament l'estem avaluant i contínuament ens estem preparant una mica doncs, per la innovació, buscant resposta a totes les necessitats que van sortint dia a dia, no? Amb la intenció aquesta, no?, de preparar nens i nenes que siguin alumnes crítics, que siguin autònoms i que siguin preparats per viure el futur, no?
Doncs a partir de les 5 aquestes portes obertes virtuals a l'Escola Joan Juncadella, Carme, aprofito també per preguntar-te sobre la vacunació que els equips de les escoles us estan convocant ja, han començat les vacunacions aquí al Juncadella?
Sí, ja fa una setmana que estem rebent ja els missatges per convocar-nos. Ara, fins avui crec que eren 6 mestres ja que s'han vacunat i també hi ha una llista de mestres que ja han demanat cita per fer-ho la propera setmana. En general, bé, vull dir, molt ràpid, vull dir, l'únic problema que tenim és que és dins de l'horari lectiu i aleshores han de marxar a Martorell o han de marxar a Cornellà.
Uh-huh. On us quedi i més a prop, com quedi, queda preferència de cada mestre?
Cada mestre fa preferent l'hora. I aleshores, clar, a vegades doncs, no hi ha les franges de tarda ja estan molt ocupades, les franges de dissabte també estan molt ocupades, i aleshores, clar, elles intenten que sigui fora de l'horari lectiu. Aleshores, per això dic que ja tenim unes en llista d'espera per un horari una mica que sigui compatible amb l'escola, no? Les vacunes bé, símptomes, bueno, jo he tingut dues companyes que els hi va donar febre un dia, però la resta bé. Vull dir, tot el que es pugui solucionar amb un paracetamol, doncs cap problema.
Tot dins la normalitat. I s'està convocant exclusivament personal docent o també altre personal de l'escola?
No, personal docent, pas tota la gent que treballa a l'escola. Vam tenir que introduir els monitors de menjador, el servei de neteja, totes les persones que entren i conviuen amb nosaltres aquí a l'escola.
D'acord.
Menys les que tenim 55 anys que no ens vacunen.
Ah, perquè esteu fent servir ara l'AstraZeneca, no?
Ah, aquesta mateixa. D'acord. I els que són majors de 55, doncs no es podem vacunar. Ens vacunaran, diuen que potser el juny o més endavant.
Bé, ja s'anirà concretant.
S'anirà concretant, dia a dia. Sí.
Doncs Carme Galobardes, directora de l'Escola Joan Juncadella, moltes gràcies i que vagi tot plegat molt bé.
Moltes gràcies, per atendre'ns. Adéu.
També fan portes obertes a l'Institut Gabriela Mistral, en aquest cas dedicades als estudis d'ESO. Xavi Tresserra és el director del Gabriela Mistral. Bon dia, Xavi.
Hola, molt bon dia.
Què teniu preparat per aquesta tarda?
Doncs bé, unes portes obertes adaptades a les circumstàncies. Són telemàtiques, però amb la intenció de donar tota la informació sobre el centre, com hem fet sempre, mirant d'atendre tots els dubtes de tothom i donant la màxima informació, això sí, canviant algunes de les coses que fèiem habitualment.
I les famílies que vulguin participar-hi s'han de posar en contacte abans amb vosaltres o com organitzeu?
El que hem fet és primer anticipar el màxim d'informació d'aquella que donàvem per escrit, etc. O doncs, per exemple, projectàvem un vídeo on començar, tota aquesta mena de coses que fèiem primer amb tothom a la sala d'actes. Ho hem posat tot a la web perquè la gent pugui anticipar i tafanejar i mirar-se amb calma tots els documents que vulgui i d'aquesta manera ja els tenen accessibles. Després, moltes persones ja s'han inscrit prèviament a través d'un formulari i els hem anticipat l'enllaç de la connexió d'aquesta tarda, tot i que també està a la web i només cal clicar per incorporar-se a la reunió. L'únic que se'ls demanarà és que escriguin un nom i el nom de l'escola d'on venen, perquè així ens és més fàcil reconèixer-los, i aleshores immediatament els donarem pas perquè s'incorporin a la reunió.
Podran participar també, plantejar preguntes?
Sí, perquè el que hem previst és una primera part molt breu en què jo els donaré la benvinguda, però com que molta informació, aquesta que donàvem en paper, per exemple, etc., doncs aquesta ja la tenen, doncs de seguida en repartirem en diferents sales, en grups reduïts, de manera que en grups petits i atesos per alguna persona de l'equip directiu o de l'equip de coordinació del centre, doncs es pot passar més al format de conversa, en què tothom pot intervenir, pot fer preguntes i d'aquesta manera doncs anar resolent totes les inquietuds. Nosaltres ja hem anat recollint amb les preguntes que les famílies ens han posat en el formulari, doncs una mica les hem anat seleccionant per temes, perquè solen ser recurrents, no? I ja mirarem de donar-hi resposta ja amb la mateixa explicació que donem, no? Però de totes maneres, en aquesta segona part de format reduït, sí que és un moment que es presta, això, com dic, a la conversa, més que al monòleg, i per tant, esperem que podem atendre les preocupacions, els neguits i els entusiasmes de tothom.
Xavi, i què diries que identifica el projecte educatiu de l'Institut Gabriela Mistral als estudis d'ESO?
Doncs els estudis d'ESO són moltes de coses, però en reforçaria dues molt particularment. Una seria l'acompanyament, una acció tutorial molt forta, que es tradueix en les persones que exerceixen la tutoria, que són gent amb expertesa i que mantenen un contacte molt directe amb les famílies i molt constant, i també que sobretot els nivells de primer d'ESO tenen molta presència amb el seu grup, fent no només la pròpiament la tutoria i la matèria que els correspon, sinó alguna altra matèria o els projectes o les sessions de teatre o de lectura, etc., de manera que el tutor, molt especialment a primer d'ESO, està moltes hores amb el seu grup per poder fer un acompanyament molt directe i així treballar amb el temps aquesta transició de la primària cap a la secundària. A poc a poc es van fent més grans, van sent més autònoms, i quan siguin més grans necessitaran potser menys del tutor, però el primer el necessiten molt, el tutor o la tutora. I la segona part és la metodologia de treball, que intentem que sigui diversa i que sobretot estimuli les ganes d'aprendre. De manera que a través de la metodologia de treball per projectes, per exemple, que ja portem anys implementant, que intenta incentivar la voluntat d'investigar, la voluntat d'assumir reptes i de resoldre'ls, i d'aprendre a partir de l'error, junt amb el rigor, amb les diferents disciplines que igualment cal anar impartint en les diferents classes, etc., doncs, que diferents maneres d'arribar a l'aprenentatge trobin el seu lloc per assolir l'èxit. Aquestes són les dues coses, l'acompanyament i la metodologia.
Doncs portes obertes a l'Institut Gabriela Mistral als estudis d'ESO a les 6 aquesta tarda. Les de batxillerat i cicles formatius les teniu previstes pel 28 d'abril. Seguireu la mateixa metodologia de portes obertes?
És probable. Falta bastant pel 28 d'abril i veurem també quines són les condicions. Ara mateix per nosaltres haver d'atendre, clar, un centre de secundària pot haver d'acollir un centenar de famílies de cop i, per tant, el format telemàtic és l'únic que veiem viable per poder fer això de manera segura i de manera eficient. És nou, ho hem provat molt, hem fet moltes proves i creiem que funcionarà bé. Val? Les de la postobligatòria, les coses canvien molt de pressa i no m'atreveixo a dir.
Doncs ja en parlarem.
Què serà d'aquí el 28 d'abril, ja en parlarem.
Sí, sí, i tant. Doncs Xavier Tresserres, director de l'Institut Gabriela Mistral, gràcies, bon dia, que vagi bé.
Perfecte, moltes gràcies, bon dia.
Fa 20 anys que Ivan Herrador és seropositiu. Fa 20 anys que viu amb el diagnòstic del VIH. És el president de l'entitat Sant Boi en Positiu i aquesta tarda farà una entrevista en directe a l'Instagram del SAI L'Alternativa, el Servei d'Atenció Integral LGTBI de Sant Vicenç dels Horts. La xerrada es fa amb motiu del Dia Europeu de la Salut Sexual el passat 14 de febrer. L'entrevista amb Ivan Herrador i la seva experiència com a seropositiu serà aquesta tarda a les 7 a l'Instagram del SAI LGTBI de Sant Vicenç. La Diputació de Barcelona demana als caçadors extremar la informació i la vigilància durant les batudes després que el passat cap de setmana un caçador va matar un poni de la Fundació Miranda, al Parc del Garraf. Es tractava d'una femella de poni Potoka. Segons la Diputació, durant una batuda autoritzada de senglars, uns quants ponis es van acostar a la zona i un caçador va abatre, per confusió, aquesta femella de poni. Diu la Diputació que és el primer incident d'aquestes característiques des que aquest ramat de poni es viu al Parc del Garraf des de fa 4 anys. La Diputació de Barcelona demana a les societats de caçadors reforçar la informació i la comunicació a les diverses institucions, entitats i col·lectius del territori amb suficient antelació de les batudes a realitzar, especificant horaris i delimitant les zones tal com marca la normativa. La Fundació Miranda informa que responsables de les zones de caça del Parc del Garraf han decidit no caçar més on són els cavalls, mentre la Fundació o el Parc ho vulguin així. La poni abatuda es deia Riba i és el nom que la Fundació Miranda ha anunciat pel projecte de biodiversitat i prevenció d'incendis que es porta a terme al Parc del Garraf, i és que el ramat de ponis de la Riba fa una important tasca de manteniment del sotabosc gràcies a la pastura. Fa tot just un mes era el gos Vicentí Jack qui moria abatut per un caçador durant una altra batuda de senglars, en aquest cas a Torrelles. Les batudes de caça major estan prohibides els caps de setmana des del 6 de febrer només a 4 parcs naturals. Són els parcs de Sant Llorenç de Monilobac, Collserola, la Serralada de la Marina i la Serralada Litoral. La Generalitat va prendre la decisió per reduir els riscos d'accident ara que els espais naturals s'omplen de visitants pels confinaments comarcals. Aina Ramos s'ha classificat per competir al Campionat Absolut d'Espanya de llançaments llargs d'hivern, que es disputarà aquest cap de setmana a Montijo, Badajoz. Ramos ve de 2 ors consecutius en els últims 2 caps de setmana, campiona de Catalunya i d'Espanya sub-20 en llançament de javelina. Ara puja el repte per l'atleta vicentina en la categoria absoluta. Molta sort, campiona.
Sant Vicenç del dia.
I abans d'acabar, una informació que acabem de saber: el jutge de vigilància penitenciària manté el tercer grau pels presos independentistes, entre ells Oriol Junqueras. És una informació que acabem de saber. La Fiscalia havia recorregut aquesta classificació en tercer grau i el jutge de vigilància penitenciària manté aquest règim actual que permet als presos limitar l'estada a la presó per dormir de dilluns doncs, a dijous. De ben segur que a partir de les dues a les notícies en xarxa podrem ampliar aquesta informació. De moment ho deixem aquí. Gràcies per fer-nos confiança i fins demà. Que vagi bé.